Unitat 2. El poder de la paraula. Pista 8.
Bona tarda i benvinguts al programa d'avui. Abans de presentar la convidada, voldria llançar unes preguntes per encetar el tema. Quantes paraules som capaços d'emmagatzemar al nostre cervell? La nostra memòria té límits? A vegades sentim persones que fan servir paraules que coneixem, però que nosaltres no fem servir. Això significa que no parlem amb propietat? En certes ocasions, som testimonis de les dificultats que tenen per entendre's persones de diferents generacions. És veritat que hi ha paraules que es perden? Avui hem convidat la doctora Rossell, que és lexicògrafa, perquè ens ajudi a resoldre alguns d'aquests dubtes. Benvinguda, doctora Rossell. Bona tarda.
Bona tarda a tothom i moltes gràcies per haver-me convidat al vostre programa per parlar d'un tema que m'apassiona, les paraules.
Estem segurs que els nostres oients tenen moltes ganes d'escoltar les seves respostes i recomanacions. Doctora Rossell, com ho podem fer, doncs, per enriquir el lèxic, el vocabulari? Quantes paraules necessitem per poder-nos expressar bé?
Ui, quantes preguntes! No crec que les pugui contestar totes. Cal tenir paciència i anar augmentant el lèxic a poc. No es tracta només d'aprendre paraules noves. És molt més que això. Primer de tot, hauríem de diferenciar entre el lèxic actiu i el passiu. L'actiu és el que fem servir habitualment. I el passiu són totes aquelles paraules que entenem però que no usem. Perquè us en feu una idea, un adult monolingüe posseix un vocabulari passiu d'unes 60.000 paraules. L'actiu és bastant més reduït. Una persona bilingüe que ha crescut parlant i aprenent dues llengües coneix unes 40.000 paraules en cadascuna d'elles, unes 80.000 en total. I si ens fixem en les paraules que necessitem de les llengües que aprenem, podem dir que, per exemple, amb un accent podem sobreviure un cap de setmana fent de turista. Ara bé, si volem comunicar-nos una mica millor, necessitem com a mínim unes 1.500 o 2.000 paraules.
Que interessant! Però després d'escoltar tot això que ens ha explicat, la pregunta que em ve al cap és: com ho fem per aprendre paraules noves? Hem d'estudiar totes les entrades del diccionari? Fer-nos llistes?
A veure, he sentit històries de persones que llegeixen diccionaris, però potser no és la millor manera ni la més comuna. Jo no ho aconsello. Això sí, hi ha moltes tècniques i estratègies per ampliar el lèxic. És cert que cadascú ha d'aprendre a conèixer-se una mica millor a si mateix i saber quina és la metodologia que més li serveix, des de fer-se llistes amb traduccions, fins a elaborar esquemes amb famílies de paraules, dibuixar mapes mentals o fer servir alguna de les diverses aplicacions que existeixen. I buscar paraules al diccionari, és clar, perquè ens aporta molta informació i trobem exemples, contextos d'ús, traduccions, etc. Una altra manera magnífica d'ampliar el vocabulari és llegir, llegir molt. Quan llegim en la nostra llengua i trobem una paraula que no coneixem, segurament no la busquem al diccionari perquè l'entenem pel context. A vegades, però, ens picarà la curiositat i la buscarem. Això també ens passarà amb les altres llengües que vulguem aprendre. Finalment, una altra tècnica molt poderosa per entendre i aprendre noves paraules és ajudar-nos dels coneixements d'altres llengües. Molt sovint endevinem el significat d'una paraula perquè s'assembla molt a una paraula en alguna de les altres llengües que coneixem o té la mateixa arrel.
Caram, realment tenim moltes opcions. A mi el que m'ha passat quan he anat de vacances i he volgut demanar alguna cosa però no sabia la paraula concreta és que m'he hagut de posar a explicar què volia dir, per a què servia l'objecte que volia i, d'alguna manera, al final, sempre ens hem entès.
És clar, aquesta és una estratègia meravellosa. I no només quan volem parlar en un idioma que hem estudiat, sinó que és una estratègia que també fem servir en la nostra llengua. Alguns cops, quan no ens ve al cap el terme exacte, podem definir la paraula. Per exemple, quan diem «dóna'm la cosa per obrir la llauna de sardines», per referir-nos a l'obra llaunes. En un llenguatge col·loquial també fem servir paraules genèriques per referir-nos a qualsevol cosa com ara «això», «allò», «d'aixonses», «d'allonses». Diu unes coses més d'aixonses? Passa'm el d'allonses. I ens entenem.
Però si utilitzem aquestes paraules que serveixen per a tot, no enriquim el nostre lèxic.
Sí, té tota la raó. Ja he dit que s'utilitzen aquestes paraules en contextos col·loquials, encara que és veritat que ens hauríem d'esforçar per trobar la paraula exacta que necessitem. Però és que, de vegades, simplement tenim pressa i volem solucionar una necessitat comunicativa i, com hem vist, amb poques paraules ens podem entendre.
Una manera d'aprendre paraules noves, a més de llegir molt, com ha comentat, deu ser estar envoltat de persones que utilitzen un vocabulari ric, estar exposats a models de llengua i temes diferents. La llengua dels mitjans de comunicació, la que s'utilitza en alguns reportatges o documentals especialitzats, la que s'empra en conferències, és a dir, obrir-nos a un ampli ventall de temes i de situacions. Vaig bé?
Sí, oi tant. Evidentment, si volem enriquir el nostre lèxic i parlar correctament i amb precisió, ens anirà molt bé parar bé l'orella i moure'ns en diversos contextos. Si sentim paraules noves, les podem aprendre. Podem fer-ho de manera voluntària perquè ens fixem en alguna paraula que no coneixem i altres vegades de manera accidental. Durant una època vam aprendre a fer videotrucades, a dir confinament, a parlar de desnonaments i narcopisos, i vam incorporar tots aquests mots al nostre lèxic. Altres cops ens pensem que l'ús d'una paraula està malament perquè no coneixem aquell significat, no sabem que en aquell context o en aquella zona es fa servir d'una determinada manera, és a dir, desconeixem la variació dialectal, posem per cas.
També ens passa que, quan aprenem una llengua, ens adonem que no podem traduir totes les paraules exactament.
Sí, molt cert. Sovint no podem traduir paraula per paraula perquè hi ha mots que fan referència a conceptes que són diferents entre cultures. Un exemple en català podria ser enxaneta, que és l'infant que s'enfila al cim del castell humà en les exhibicions dels castellers. Com en diríeu en altres llengües? Segurament haurem d'explicar primer què són els castells, oi? Necessitem coneixements culturals per entendre el significat d'alguns conceptes, per poder traduir-los amb un mot equivalent o per afrasejar-los. Un altre aspecte que també hem de tenir en compte són els falsos amics, que són paraules que s'assemblen en dos idiomes, però tenen significats diferents i de vegades són utilitzades erròniament com a equivalents.
Quantes coses, doctora Rossell. Crec que ens ha portat molts elements de reflexió. Em sembla que després de sentir-la ens fixarem molt més en les paraules noves i aplicarem tot aquest reguitzell de consells que ens ha donat.
Això seria una gran notícia. M'alegro que us hagi fet reflexionar una mica i us animo a continuar exercitant els nostres cervells perquè encara ens hi caben moltes paraules.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies a vosaltres i fins ben aviat.